Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio.
Avui és divendres, avui ens llevem amb 13 graus a Tremp, 18 graus a Mataró i 21 graus als Pallaresos. Però la imatge del dia la tindrem avui a Nova York, edifici de les Nacions Unides, sala de l'Assemblea General, a primera hora de la tarda, per on aquests dies han anat desfilant tots els líders internacionals, i intervindrà Benjamin Netanyahu. I, presumiblement, el primer ministre israelià dirà davant dels representants de tots els països del món el que ja ha dit en públic només arriba del seu, només sortir de l'avió que l'ha portat des d'Israel, com sentíem ara mateix, que rebutja la proposta d'alto el foc al Líban. Així ho va fer quan va arribar a Nova York, on, per cert, s'han extremat les mesures de seguretat davant de protestes per la seva presència. Avui serà dia d'imatges perquè a Nova York no només veurem Benjamin Netanyahu intervenint a l'Assemblea General de les Nacions Unides, també veurem a Volodymyr Zelensky, el president ucraïnès, reunint-se amb Donald Trump després de visitar-hi la Casa Blanca. Ahir van parlar tots dos, Zelensky i Biden, que també, per cert, Zelensky es va fer la foto amb Kamala Harris. Però encara a l'Assemblea General de Nacions Unides qui ha parlat és el president palestí. No marxarem del nostre territori, va dir Mahmoud Abbas. Avui, encara sobre el conflicte al Pròxim Orient, hi ha una vaga general convocada a casa nostra en solidaritat amb el poble palestí i que demana també trencar relacions amb Israel, i ho demana, per exemple, la Generalitat. La convoca el sindicat CGT. D'altra banda, aquí, al matí de Catalunya Ràdio, avui parlem amb Toni Comín, després de l'aval de la Justícia Europea a la decisió de l'Eurocambra de negar-li l'escó a ell i a Carles Puigdemont ara fa 5 anys perquè no van anar a Madrid a acatar formalment la Constitució.
El pronòstic era que la sentència no fos desestimatòria, sinó que fos una sentència estimatòria. Per tant, no podem estar contents amb aquesta sentència, no?
Avui parlarem amb Toni Comín. El cas és que l'exconseller es troba en la mateixa situació. En declaracions en aquest programa, el conseller d'Exterior, Jaume Duch, llavors director de comunicació del Parlament Europeu, ens deia això.
Però jo crec que tot el que sigui facilitar la presència de les persones que han estat escollides per la ciutadania és bo i és lògic.
Avui parlarem, doncs, amb Toni Comín a partir de les 9 aquí al matí de Catalunya Ràdio. I d'aquí 20 dies començarà el Congrés el rosari de compareixences a la Comissió d'Investigació de l'Operació Catalunya. El PSOE ha vetat citar-hi jutges, però sí que hi passarà els responsables polítics, per exemple, del moment, començant per qui era president, Mariano Rajoy.
Tres comisiones de investigación con el objetivo de a ver si sacan algo, que ya les digo que lo tienen muy crudo, para luego acudir a los tribunales.
És el que deia ara fa uns mesos Mariano Rajoy, l'expresident, avisant que aquesta comissió, diu ell, no servirà de res. I la matinada també ens deixa la decisió del jutge d'enviar a la presó provisional i sense fiança tres dels detinguts pels assassinats del barri de la Font de la Pólvora, a Girona, la passada nit de Sant Joan. El quart detingut, que és menor d'edat, ha anat a un centre d'internament. I en esports...
Compte, xut, fol, gol, gol del Villarreal. Gol del Villarreal, xut des de la frontal.
Un espanyol es passava tan sopegat a Cornellà 1-2 amb el Villarreal en un partit que, per cert, va acabar amb una agressió a l'àrbitre que va rebre l'impacte d'un got quan es dirigia al túnel de vestuaris. El responsable, qui va llançar el got, va ser, diuen, ràpidament identificat. Benvinguts a un nou matí, 6 i 4 minuts. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio.
Com d'ull a la matinada. Pol Foradada, bon dia.
Bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Doncs amb la suspensió aquesta nit de l'obra Maricel, després que el vaixell s'espatllés a mitja obra. Avui, en principi, sí funcionarà i les representacions es podran reprendre. Als espectadors d'ahir se'ls ofereix o bé recuperar els diners o assistir a una altra funció. Això sí, haurà de ser ja el mes de març de l'any que ve.
I a Brussel·les?
Doncs que ha obert un expedient al govern espanyol per incomplir la Llei Europea de Conciliació amb els permisos paternals. L'expedient pot acabar en una infracció.
Amb què han anat a dormir els Estats Units?
Amb l'alcalde de Nova York dient que no pensa plegar. L'han acusat, recordem, de corrupció, en concret d'acceptar bitllets d'avió gratuïts, allotjaments luxosos a l'estranger i donacions il·legals a la seva campanya. Ell ho nega tot.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Amb la revelació que el seu submarí nuclear més nou es va enfonsar a principis d'any. És el que diu almenys un alt funcionari de defensa dels Estats Units al Wall Street Journal. Això just quan Pequín busca ampliar el seu exèrcit.
Avui és divendres 27 de setembre, ja ha començat a refrescar el Pirineu i a les comarques de Girona, no pas a la resta del país. Avui s'esperen màximes a l'interior de 20 a 24 graus, i en canvi la costa sí que es mantindrà l'ambient suau, amb màximes de 28 a 29 graus. Amb un dia ventós, sobretot a la meitat sud de Catalunya, i un dia també amb alguns ruixats de tarda al Pirineu i a l'extrem nord de les comarques de Girona. Fins i tot no es descartaria algun floc de neu a partir d'uns 2.000 metres d'altura a la Vall d'Aran. De cara a dissabte es mantindran els ruixats de tarda entre Girona i Barcelona i el vent als dos extrems de Catalunya, i diumenge un dia molt més tranquil.
I avui al matí de Catalunya Ràdio, com cada divendres, el filòsof Oriol Ferrés ens planteja un dilema. El d'avui ve arran de l'estrena, amb polèmica, de l'última pel·lícula d'Albert Serra al Festival de Sant Sebastià. És aquest documental que es diu Tardes de Soledad, que retrata la tauromàquia i que no ha agradat gens als col·lectius animalistes. Avui el dilema és si l'art ha d'estar o no per sobre de la moral. A partir d'un quart d'ons, amb Judit Mascó i Xavi Canalies i tots els oients, per descomptat, qui vulgueu participar. Ara mateix són les 6 i 6 minuts d'aquest matí de divendres. Francesc Soler, Sílvia Solanes, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Israel rebutja les peticions d'alto el foc al Líban, ho dèiem ara, i continuarà atacant Hezbollah i les zones que controla, segons l'exèrcit hebreu. Ho deixava molt, molt clar el primer ministre Netanyahu.
Les nostres mesures són clares. Continuarem colpejant Hezbollah amb totes les nostres forces i no pararem fins a assolir tots els nostres objectius. En primer lloc, el retorn segur dels residents del nord a les seves cases.
Els bombardejos israelians al sud del Líban van deixar i més de 90 morts i 150 ferits i van matar també un altre responsable militar de Hezbollah. L'ofensiva, però, no atura el suport del principal aliat d'Israel, que ha anunciat un paquet d'ajuda militar dels Estats Units de 8.700 milions de dòlars.
A Beirut, mentrestant, continua el temor entre la població i els hospitals estan més que mai en alerta. Enviats especials a Beirut, José Antonio Rodríguez i Marial Bagilabert.
Estem acostumats a viure sota amenaça. Això no és res de nou. Aquesta és la resposta que ens donen a Beirut quan preguntem si s'estan preparant pel que pugui passar els pròxims dies. I és també el que ens diu el director del principal hospital del país, el doctor Saadi, referint-se als subministraments que necessitarà, si passa el pitjor, només el preocupa això. The stock is
for 10 days. Tenim reserves per a 10 dies i això calculant que tenim uns 50 pacients per dia. Però sabeu que quan hi ha guerra no podem anticipar res, perquè si reps de cop 500 pacients, les regles ja no són vàlides.
José Antonio Rodríguez, Marial Bagilabert, des de Beirut, pel matí de Catalunya Ràdio.
Mentrestant, a Gaza, fonts palestines han informat de 15 morts en un atac israelià contra una escola que acollia desplaçats al camp de Jabalí, al nord de la franja.
I ho dèiem ara també, l'Assemblea General de les Nacions Unides avui sentirà els arguments del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, per mantenir l'ofensiva al Líban i a Gaza i rebutjar ja les peticions d'alto el foc. Hi ha hagut un gran desplegament policial per protegir-lo davant dels centenars de manifestants pro-palestins que s'han intentat acostar aquesta mateixa matinada fins l'hotel de Nova York on està allotjat.
A Netanyahu el va precedir ahir els representants libanès i palestí coincidents en la seva crida a la desescalada. El president palestí Mahmoud Abbas, contundent, va acusar de complicitat als líders mundials i va exigir l'expulsió d'Israel de l'ONU per incomplir les seves resolucions.
Washington, Francesc Garriga.
El Líban i Palestina han aprofitat les seves intervencions a l'Assemblea General per fer una crida desesperada la pau. El ministre d'Exteriors libanès ha reclamat a les Nacions Unides que facin la seva funció de defensar els estats petits. Mentrestant, el líder de l'autoritat palestina, Mahmoud Abbas, ha estat molt contundent en el seu missatge.
Atureu aquest crim. Atureu-lo ara. Deixeu de matar infants i dones. Atureu el genocidi. Deixeu d'enviar armes a Israel. Aquesta bogeria no pot continuar. El món sencer n'és responsable.
Aquest divendres és el torn d'Israel. Benjamin Netanyahu ja ha fet nit a Nova York. Des de Washington, Francesc Garriga, al matí de Catalunya Ràdio.
I justament sobre aquesta qüestió encara, per avui s'ha convocat una vaga general per reclamar a la Generalitat i al govern espanyol que trenquin les relacions comercials i polítiques amb Israel.
L'aturada la convoquen els sindicats CGT i Solidaritat Obrera i té el suport de desenes d'entitats socials, entre les quals la Comunitat Palestina de Catalunya. Entre les demandes de la Generalitat hi ha la de tancar la seu de Tel Aviv de l'Agència d'Acció, encarregada de promoure la internacionalització d'empreses catalanes. L'acte central serà una manifestació en solidaritat amb Palestina a les 6 de la tarda als Jardiners de Gràcia de Barcelona. Barcelona, Maurici Victori, és representant de la CGT.
L'estat espanyol, així com també les institucions catalanes, doncs, tenen una complicitat claríssima amb l'estat sionista i per extensió, doncs, diguéssim, unes relacions que més enllà de polítiques i diplomàtiques també són comercials, també afecten doncs, a la classe treballadora d'aquest país com a un efecte col·lateral més d'aquesta indústria de la guerra.
Avui doncs, tindrem aquesta vaga general, tindrem doncs, aquesta Assemblea General de Nacions Unides i encara a Nova York, Zelensky torna a Manhattan per reunir-se avui amb Donald Trump, una trobada que estarà marcada per les seves discrepàncies i, evidentment, pel degoteig de crítiques de Trump cap al president ucraïnès i a l'evolució de la guerra ucraïna.
El candidat republicà a la Casa Blanca insisteix que si torna a la presidència aconseguirà en un termini molt curt de temps que aquí fins Moscou arribin a un acord de pau sense concretar-ne, però el preu. Trump, que mai ha amagat els seus dubtes sobre la capacitat i l'habilitat d'Ucraïna per guanyar aquesta guerra, ha criticat els milions d'ajuda que l'administració Biden està destinant a Kiev, posant Europa en el seu punt de mira.
Una de les coses que més em molesten és que Europa només estigui pagant una petita fracció dels diners que donen els Estats Units. Hi ha tot un oceà entre el nostre país i Rússia. Aquesta guerra és terrible, però nosaltres en paguem la major part i Europa no hi participa. El que s'ha de fer amb Europa és el mateix que vaig fer amb l'OTAN, dir-los, heu de pagar. És una situació molt injusta pels Estats Units.
Zelensky, doncs, avui estarà a Nova York. Ahir va estar a Washington, on va rebre una altra injecció d'ajuda militar de 8.000 milions de dòlars.
A la seva reunió amb Zelensky, Joe Biden li va expressar un suport explícit a l'hora que vaticinava com acabaria la guerra.
Estem amb Ucraïna ara i en el futur. Deixeu-me ser clar. Rússia no guanyarà la guerra. Rússia no guanyarà. Ucraïna guanyarà. I continuarem al vostre costat a cada pas del camí.
Zelensky també es va reunir amb la vicepresidenta i candidata demòcrata Kamala Harris.
I avui és l'endemà que la justícia europea hagi girat l'esquena a Carles Puigdemont i Toni Comín en el litigi que mantenien amb el Parlament Europeu.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala que els deixessin sense l'escó l'any 2019 per no haver anat a Madrid a acatar la Constitució. La sentència compromet que Comín pugui ocupar l'escó que té en suspens, però el polític ja ha anunciat recursos perquè li sigui reconeguda la condició d'eurodiputat.
Brussel·les, Jordi Baró.
Aval de la justícia europea, l'actuació del Parlament Europeu de negar els escons a Puigdemont i Comín en una sentència final després d'anys de batalla judicial, els jutges europeus clouen que l'Eurocambra no pot fer altra cosa que guiar-se per la relació d'eurodiputats que li envia la Junta Electoral Central, on no hi figuren els qui no han anat a Madrid a jurar la Constitució. El cas fa referència a la legislatura anterior, però té implicacions per l'actual. Deixa en l'aire l'escó de Comín, que es troba exactament en aquesta situació de no haver complert amb el tràmit de la Constitució i que fins ara no ha pogut accedir a l'escó. Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Doncs justament per poder obtenir l'acta d'eurodiputat guanyada a les eleccions del juny, sense haver d'esperar que el cas torni als tribunals europeus a través d'una qüestió prejudicial, Toni Comín ha anunciat que demanarà mesures cautelars perquè li aixequin la suspensió de l'escó.
Algú es pot preguntar, però tot això anirà molt a poc. Aquesta qüestió prejudicial pot trigar molt de temps. Sí, però en el marc d'una qüestió prejudicial es poden demanar cautelars al Tribunal de Luxemburg, que és el que nosaltres farem.
A partir de les 9. Toni Comín, avui al Matí de Catalunya Ràdio. També parlem amb ell de l'Operació Catalunya, perquè Mariano Rajoy i la cúpula del seu govern, de qui va ser el seu govern, hauran de comparèixer al Congrés per donar explicacions sobre aquesta operació policial.
Això ho va aprovar la Comissió d'Investigació sobre els fets amb els vots dels partits de la investidura de Pedro Sánchez. De la llista n'han quedat exclosos, però els jutges que les formacions independentistes volien citar i que el PSOE, com ja va amenaçar, ha vetat.
Madrid, Àngels Lafuente.
Les compareixences començaran el 15 d'octubre i cap jutge passarà per la Comissió d'Investigació com demanaven Esquerra i Junts. El PSOE s'hi ha oposat, decisió que David Serrada argumentava.
La lista que hemos aprobado no incluye ningún juez. Más adelante ya veremos, pero la intención de nuestro grupo es seguir adelante, seguir avanzando en esta comisión y con 20 comparecientes que creo que van a aportar mucha luz sobre qué pasó en Cataluña.
Mariano Rajoy serà l'encarregat de tancar les compareixences en una comissió que obrirà Francisco Martínez, l'exsecretari d'Estat de Seguretat, quan Fernández Díaz era ministre de l'Interior. María Dolores de Cospedal, Cristóbal Montoro, Jorge Fernández Díaz i la cúpula policial de l'època hauran d'explicar l'operació que suposadament van organitzar per desgastar dirigents independentistes a partir de proves falses. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Un minut i arribarem a un quart de set. I el finançament singular per Catalunya, que ha tornat a enfrontar Junts i Esquerra al Congrés dels Diputats.
Sí, durant una nova compareixença de la ministra d'Hisenda per explicar l'acord, les dues formacions independentistes es van retreure mútuament els seus pactes amb el PSOE.
Madrid, Dani Sáenz de Aja.
El diputat de Junts, José María Cruzet, acusava durament Esquerra de deixar-se enganyar pel Partit Socialista amb un nou cafè per a tothom i responia indignat Gabriel Rufián.
L'era de la canvi de res s'ha acabat. I que amb nosaltres no funciona ni fer-nos tota la pressió del món ni fer-nos la pilota.
Respectin Esquerra Republicana i deixin de comportar-se com els amos de la finca, perquè Catalunya no és la seva finca i nosaltres no som els seus masovers.
Enèsima picabaralla durant l'enèsima defensa de Maria Jesús Montero del nou finançament català que, insisteix, serà una oportunitat per a la resta de comunitats. Des de Madrid, Dani Saideja, pel matí de Catalunya Ràdio.
Ara sí, hem arribat a 6:45. I explicant també aquesta hora que el 60% dels pisos de lloguer a Catalunya estan en mans de propietaris que tenen 3 immobles o més. Són dades del Ministeri d'Hisenda.
Dades avançades per la cadena SER que assenyalen que només el 36% dels pisos són de propietaris que en tenen un o dos. Gairebé 4 de cada 10 immobles estan doncs en mans de tenidors que disposen de 3 o 4 propietats i un 25% en tenen més de 6. Una realitat que xoca amb el full de ruta del Ministeri d'Habitatge que ha establert com a prioritat d'aquesta legislatura la protecció dels petits propietaris.
I encara en aquest àmbit, la construcció de 50.000 habitatges socials els pròxims 6 anys tindrà un cost de 8.300 milions d'euros.
La consellera d'Habitatge, Sílvia Panec, ha quantificat la promesa del president Illa al discurs d'investidura i ha avançat que ja s'està buscant el sòl i el finançament necessaris.
Estem acabant un primer anàlisi de sòl disponible que no requereixi de modificacions urbanístiques i, per tant, aquí necessitarem diferents fons de finançament. Tenim recursos propis, podem assumir una part, però necessitarem d'altres.
La consellera Panec es va reunir ahir a Madrid amb la ministra Isabel Rodríguez. Un dels objectius de l'executiu espanyol és reduir a 30 mesos el temps per accedir a un pis de protecció oficial que ara pot costar més de 5 anys.
Passen un parell de minuts de 6:45. Més notícies ara amb l'Albert Montilla, en Joan Trís i la Berta Torrades. Bon dia.
Bon dia.
La jutge ha dictat aquesta matinada presó provisional i sense fiança per a les 3 persones adultes detingudes dimarts a Granada pels crims del barri de la Font de la Pólvora a Girona la passada nit de Sant Joan.
Un seria l'automaterial i els altres dos els consideren inductora i còmplice. El quart detingut, un menor, el jutge l'ha enviat 6 mesos a un centre d'internament.
Girona, Roger Santaló.
Desenes de familiars de les víctimes es van concentrar davant dels jutjats, custodiat per un fort dispositiu policial. Reclamen que els responsables no surtin mai més de la presó. La Isabel i l'Antonio són la mare i el germà de les víctimes.
Porque si los dejan, lo que va a hacer matar más gente.
De lo que es la justicia, están muy contentos. Cosa que nosotros lo teníamos desconocido. Pero ellos no han demostrado que verdaderamente hay justicia.
Recordem que en el tiroteig amb un fusell de sal, 2 persones més van quedar ferides, víctimes que també eren a les portes dels jutjats. Des de Girona, Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
Doncs justament la inseguretat continua sent la principal preocupació pels barcelonins. Així ho diu com a mínim l'enquesta de serveis municipals que fa l'Ajuntament i que en aquest cas l'ha fet entre el gener i l'abril.
Prop d'un 28% dels ciutadans consideren que és el problema més important que té la ciutat. És una xifra que augmenta en 5 punts respecte a l'any passat i en gairebé 15 respecte a fa 10 anys. El consistori però confia en millorar aquesta percepció i, de fet, assegura que ja tenen dades posteriors que són millors que les d'aquesta enquesta. Laia Bonet és la primera tinent d'alcaldia.
Esperem, però no esperem gratuïtament perquè caigui del cel, sinó esperem actius i proactius, també gràcies a les diverses mesures, no? A l'increment de la xifra d'agents, a tot l'abordatge del problema de la multireincidència i, sobretot, a la feina conjunta i a la millora de la coordinació entre Mossos i Guàrdia Urbana.
Més enllà de la inseguretat, l'accés a l'habitatge i la neteja apareixen com a segon i tercer problema de la ciutat en opinió dels enquestats.
Pel que fa a la llengua que utilitzen els ciutadans, el 56% parlen castellà habitualment, és la mateixa xifra que l'any passat, i el català el parlen com a llengua habitual un 36%. Això és un punt menys respecte al 2023 i pugen un punt fins al 8% els que parlen en una altra llengua.
L'Audiència de Barcelona ha preseleccionat 8.000 candidats a formar part d'un jurat popular els pròxims 2 anys. Aquest tipus de judicis només es fan a les audiències provincials. A la capital catalana se'n fan una 50.
I a través d'un càlcul matemàtic pel nombre de judicis anuals i després de descartar les persones que no en poden formar part, el cens prepara uns llistats i s'ha fet un sorteig. D'aquí 15 dies els preseleccionats rebran una carta a casa. És a partir d'aquell moment quan poden presentar les excuses, es diu així, per evitar ser membre d'un jurat. Rosa Maria González és una de les tres lletrades de l'oficina del jurat de l'Audiència de Barcelona i explica com te'n pots deslliure.
Tener cargas familiares que te dificulten la labor de jurado o cargas profesionales también es una excusa por razones de enfermedad, por razones de salud.
Cada vegada que s'ha de constituir un tribunal popular calen una quarantena de persones, entre les quals se'n trien 11. 9 titulars i 2 substituts. Ser major de 18 anys, no haver delinquit i estar empadronat a la demarcació són alguns dels requisits per formar part d'un tribunal popular.
Déu-n'hi-do, ja que parlem de tribunals, l'activista anticapitalista Enric Durant, conegut com el Robin dels bancs, ha de comparèixer aquest matí en un jutjat de Nanterre, a França, prop de París, per un delicte de blanqueig de capitals.
El van detenir el 10 de juny i des de llavors està en presó preventiva. Les autoritats franceses l'acusen d'haver participat en un intercanvi de monedes entre euros i criptomonedes amb un home que va obtenir diners de forma fraudulenta. Durant assegura que té proves que desconeixia l'origen dels diners i que l'home li va mentir sempre.
En aquest sentit, considera que es vol criminalitzar aquest tipus de transaccions amb criptomonedes, que són legals però no estan regulades, i dilluns demanarà formalment sortir en llibertat provisional.
Enric Durant es va donar a conèixer el 2008 quan va aconseguir prop de 500.000 d'euros dels bancs amb la intenció de no tornar-los. L'acció volia alimentar un debat sobre el model financer capitalista i especulatiu i destinar els diners a finalitats socials. 39 entitats bancàries el van acusar d'estafa i falsedat documental aleshores, motiu pel qual va passar a la clandestinitat i la causa va ser arxivada l'any passat en haver prescrit els fets.
6 i 21. El preu de l'or continua pujant i ja val més que mai. Alerta perquè això s'està notant en l'interès per la revenda de joies.
Sí, en l'últim any l'or s'ha revaloritzat més d'un 28% i el preu per onça ja arriba als $2.600. Pels inversors s'ha convertit en un valor refugi que cotitza a màxims històrics i això està portant cada vegada més consumidors a rescatar joies antigues que ara es venen més cares. Ara bé, els clients que no tenen pressa per vendre en volen treure el màxim profit. Nacho Sin és el gerent de la botiga Quilates.
Ocurre una paradoja. Se están como esperando a que siga subiendo y siga subiendo, porque viene gente a las tiendas y nos pregunta cuánto está el precio del oro, se lo decimos y dice, bueno, me voy a esperar a que siga subiendo.
I entre els clients que s'interessen per la compra-venda d'or hi ha els que ho fan per necessitat i demanen que els taxin les joies i els que ho fan per invertir.
El que está vendiendo por la necesidad concreta le viene fenomenal porque le pagamos cada vez más. Pero hay gente que tiene oro acumulado y dice, bueno, pues ya como está esto me voy a esperar, ¿no? Gente que haya hecho inversiones en oro o gente que tenga monedas, sobre todo es gente un poco más perfil inversor.
I encara alguna qüestió més. El Departament de Drets Socials es compromet a publicar d'aquí uns dies el temps de resolució del grau de dependència. També es proposa, per més endavant, un pla per reduir l'espera entre que es demana l'avaluació i s'acaba fent l'entrevista dels tècnics dels serveis socials.
I és que ara mateix passen més de 4 mesos des que es presenta la sol·licitud fins que rep la resolució. Fins i tot a les zones de l'àrea metropolitana es pot arribar més de mig any. Després, els equips municipals de serveis socials han de fer l'estudi econòmic per estipular l'ajuda corresponent. Això pot comportar un parell de mesos més d'espera. I quan ja s'ha fixat el grau i l'ajuda, la primera transferència arriba a trigar 8 mesos.
Si es tracta de residències, les llistes d'espera arriben a 3 anys, en el cas dels centres públics de Barcelona i Rodalia.
El secretari general de Drets Socials, Raül Romero, ha assegurat que és una prioritat reduir la burocràcia i el temps d'espera.
Tot i que en els darrers mesos hi ha hagut una reducció d'uns 40 dies, el temps d'espera continua sent alt. I la publicació de les dades ens ha de permetre monitoritzar de forma pública tot aquest procés i ho iniciem publicant les dades dels dies d'espera per la valoració del grau de dependència i a partir del mes d'octubre i de forma mensual també es podrà consultar el temps entre que una persona demana la prestació i la rep.
Aquest octubre, doncs, es començaran a publicar aquestes dades corresponents al mes de setembre. Després s'aniran actualitzant al web del departament.
I una notícia d'aquesta mateixa nit. L'ull de l'huracà Helene ha arribat a terra a l'estat de Florida, als Estats Units, amb una força de nivell 4 sobre 5. Està provocant cops de vent de més de 225 km per hora.
És el cinquè fenomen violent de la temporada d'huracans que toca a terra als Estats Units i ja fa dies que els experts pronostiquen un panorama devastador pels efectes d'aquest huracà. Quan va travessar Cuba, fa uns 3-4 dies, tenia menys força i a mesura que s'ha anat acostant a Florida, ha pujat fins al nivell 4.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, què tal? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
La primera.
Lloraría de rabia escondida en un parking gritándole adiós con desprecio. ¿Cómo me haces esto, cabrón? Con lo que me gusta vivir yo todavía.
Rigoberta Bandini, que llança el seu single Si muriera mañana, després de penjar el sold out a tots els concerts de la gira del disc L'Emperatriz, Bandini va haver d'aturar-se i centrar-se, va explicar en ella i en la seva família. Ara torna amb les piles carregades amb aquest tema que vol ser una oda a la vida i l'inici d'una nova etapa i un disc que vindrà el proper 2025.
La segona.
I quan arriba la faràndula i el barri ballant, pica que te pica la taràntula i el veí ballant, i el veí ballant,
Y vaya que te vaig, quan arriba la faràndula i el barri ballant.
Avui Lleida, que es vesteix de gala perquè comencen les festes de tardor. En total s'han programat més d'un centenar d'activitats, la majoria al centre històric, entre concerts, vermuts i tallers, que culminaran diumenge, dia de Sant Miquel.
I la tercera.
Good morning, good morning. Been up the whole night through. Good morning.
Lady Gaga, que ja ha tret nou àlbum i és la banda sonora de la pel·lícula Joker Folia D al costat de Joaquin Phoenix. En total són 13 cançons, algunes d'inèdites, però d'altres versions de clàssics com aquesta que sentim, Good Morning.
Minuts per arribar a 6:45. Anem als esports. Robert Prat, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Incidents a l'Espanyol Villarreal, amb agressió inclosa a l'àrbitre del partit.
L'àrbitre de l'Espanyol Villarreal, Quintero González, va rebre l'impacte al pit d'un got de plàstic ple d'aigua. El seguidor de l'Espanyol ja ha estat identificat. Els blanquiblaus van perdre 1-2 contra el Villarreal, amb dos gols de Jofe, que van capgirar el gol inicial de Jofre. El tècnic Manolo González creu que l'equip va donar la cara.
Penso que l'equip ha reaccionat. L'equip ha tancat el Villarreal a la seva àrea. Diferent hagués sigut que després de l'1-2 l'equip no hagués reaccionat i haguessin jugat a camp nostre.
El segon entrenador, Gerard Garrido, va ser expulsat al final del partit després de reclamar moltes jugades polèmiques als minuts finals. També a primera, Las Palmas 1, Betis 1 i Celta 0, Atlètic de Madrid 1.
I greus incidents al Roma Atlètic Club amb el llançament de bengales a l'afició de la Roma.
La tornada de l'Atlètic Club Europa League va acabar amb empat a 1 i amb el llançament de bengales dels aficionats bascos a l'afició de la Roma. Ernesto Valverde, tècnic de l'Atlètic Club.
Ha venido un montón de gente para animarnos, para vivir un día especial de la Vuelta a Europa y no podemos manchar eso con tirar alguna bengala donde el público rival. Creo que ha sido un poco una mancha en el partido.
El club basc ha emès un comunicat demanant disculpes i treballa per identificar els agressors.
I avui se sorteja la Champions femenina.
La fase de grups d'aquesta Champions a partir de la 1 del migdia, Nyon, Arsenal, City i Wolfsburg són rivals, els rivals més complicats que li poden tocar al Barça. El Madrid serà en aquesta Champions després d'eliminar l'Sporting de Portugal.
I avui, a partir de les 11 del matí de Catalunya Ràdio, taula de recomanacions culturals amb la Mariola Cubells, el Bernat de Déu, l'Anna Guitart, la Llucia Ramis i el Marc Garriga. La Mariola i el Marc des de Sant Sebastià. I ara sapiguem què no ha deixat dormir en Joel Díaz.
Bon dia. Avui no he pogut dormir ni 5 minuts pensant en totes les persones amb qui alguna vegada m'he fet el tonto i ara es deuen pensar que sóc tonto de veritat. Sembla una tonteria, però no ho és. La vida a vegades és difícil i cadascú doncs es busca els seus trucs per fer-se la més còmoda. Bueno, doncs el meu és fer-me el tonto. Jo faig veure que no m'assabento de res i pago gustós el preu que em prenguin per idiota a canvi, això sí, que em deixin en pau. Bueno, és un mètode collonut, si no fos, això sí, perquè al llarg de la vida vas deixant un reguer de gent que, efectivament, s'han quedat pensant que ets tonto.
Bon dia, Canalies, quina alegria.
Bon dia, no et tenc ni un pèl de tonta, Karol G.
No, ja ni un,
dic,
ni un.
Avui amb Si antes te hubiera conocido, evidentment, de La Bichota, de Karol G, perquè, de fet, l'artista ha posat punt final a una espectacular gira que l'ha portat per mig món i que ella ha definit com una autèntica bogeria. Recordem que un dels moments més emocionants d'aquesta gira va passar a Madrid, quan, per sorpresa, va aparèixer a l'escenari Amaia Montero cantant Rosas, una de les cançons més icòniques de l'Oreja de Van Gogh. Alerta, amb 70 milions de seguidors a Instagram, la colombiana s'ha convertit en tot un referent de la música llatina i ha creat un exèrcit de seguidores i seguidors que ja estan esperant, evidentment, noves cançons de l'artista. Mentrestant, bon ritme per recordar-nos que avui pot ser un bon dia. Això sí, sempre que li posem alegria.
Al matí de Catalunya Ràdio. A viacentral.cat comencem la setmana de la furgoneta camper.
Liquidem l'estoc del 2024 de furgonetes i autocaravanes compactes amb descomptes de fins a 8.000 euros en vehicles nous.
A viacentral.cat us regalem bateria de liti, placa solar, tendal i multimèdia.
Del 28 de setembre al 5 d'octubre a Barberà del Vallès.
Viacentral.cat, especialistes en campers. Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa. Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Aquest divendres descobrim la història darrere de Simona Levi, activista i defensora dels drets digitals.
Nosaltres defensem que la democràcia és la gent que controla els poders.
I també la dona que va fer que es destapés la trama de les targetes Black.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Aquest divendres descobrim la història darrere de Simona Levi.
Dos quarts de set, repassem els titulars d'aquest divendres amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. Israel rebutja les peticions d'alto el foc al Líban i continuarà atacant la milícia xiïta Hezbollah.
Ho deixava així de clar el primer ministre Benjamin Netanyahu.
Les nostres mesures són clares. Continuarem colpejant Hezbollah amb totes les nostres forces i no pararem fins a assolir tots els nostres objectius. En primer lloc, el retorn segur dels residents del nord a les seves cases.
Els bombardejos israelians al sud del Líban van deixar-hi més de 90 morts i 150 ferits i van matar també un altre responsable militar de Hezbollah.
En aquest context, ja convocada avui una vaga general per reclamar la Generalitat i el govern espanyol que trenquin relacions comercials i polítiques amb Israel. La convoca la CGT, entre d'altres. I la justícia europea gira l'esquena a Carles Puigdemont i Toni Comín en el litigi que mantenien amb el Parlament Europeu.
El Tribunal de Justícia de la Unió val així que els deixessin sense l'escola l'any 2019 per no haver anat a Madrid a acatar la Constitució. Comín ha anunciat que demanarà mesures cautelars perquè li aixequin la suspensió de l'escó.
Algú es pot preguntar, però tot això anirà molt a poc a poc. Aquesta qüestió prejudicial pot triar molt de temps. Sí, però en el marc d'una qüestió prejudicial es poden demanar cautelars al Tribunal de Luxemburg, que és el que nosaltres farem.
Avui, Toni Comín serà al matí de Catalunya Ràdio per valorar aquesta situació a partir de les 9. També comentarem amb ell que Mariano Rajoy i part del seu govern hauran de comparèixer al Congrés dels Diputats per donar explicacions de l'Operació Catalunya.
Així ho ha aprovat la Comissió d'Investigació sobre els fets amb els vots dels partits de la investidura de Pedro Sánchez. Pel diputat del PP, Rafael Hernando, és una pantomima.
Un paripé, ¿no?, investigar a un gobierno de hace 11 años cuando sí que ha habido una operación de Catalunya que tiene que ver con el pinchazo de 18 teléfonos por parte del señor Sánchez. Me parece un despropósito.
L'excúpula de la policia obrirà el 15 d'octubre el cicle de compareixences.
La jutge ha dictat aquesta matinada presó provisional sense fiança pels tres adults detinguts dimarts a Granada pels crims del barri de la Font de la Pólvora, a Girona, la passada nit de Sant Joan.
Un seria l'automaterial i els altres dos els consideren inductora i còmplice. El quart detingut, un menor, el jutge l'ha enviat 6 mesos a un centre d'internament.
I alerta amb això, la Conselleria de Salut està investigant si hi ha persones infectades de la polio després de detectar la presència de poliovirus en aigües residuals del Besòs. Ho van agafar en un control rutinari.
Sí, tot i això, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha llançat un missatge de tranquil·litat a la població davant de l'alt índex de vacunació contra la polio que hi ha a Catalunya.
Tenim unes cobertures vacunals del quasi bé 98%. Això és molt elevat. És a dir, en el cas, en hipotètic cas, aquí és una transmissió antiga del virus, la nostra població està pràcticament immunitzada i és poc vulnerable a la infecció.
I Meta, l'empresa propietària d'Instagram o Facebook, finalment sí, pren mesures, diu, per protegir els menors dels perills a les seves xarxes socials, bàsicament l'addicció i el ciberassetjament.
Està previst que a Catalunya arribin a Facebook, Instagram i WhatsApp abans d'acabar l'any. Ara ve Ferran Lalueza, professor de TIC de la UOC, i posa en prop.
Totes les mesures que acaba d'anunciar Instagram queden en paper mullat si tenim en compte que un menor no necessàriament, quan utilitza Instagram, ha d'identificar-se com a menor.
I atenció amb això també, que avui us destaquem aquí al programa. Dues de cada tres obres de Barcelona i l'àrea metropolitana tenen una vigilància il·legal. És a dir, són empreses que garanteixen la seguretat amb sistemes directament mafiosos.
És el que alerta un estudi de Bauwatch, una empresa de videovigilància. Ignacio González n'és el director per a Espanya.
No són empreses de seguretat privades, no estan registrades. Són empreses que poden tenir o poden oferir altres serveis, com poden ser manteniment o serveis generals, o neteja, però no vigilància.
El sindicat de seguretat privada, ADN, denuncia que aquestes empreses il·legals comencen a oferir també els seus serveis a altres sectors, com el de les fires.
Avui en parlarem amb un dels seus representants aquí al matí de Catalunya Ràdio, a partir de 9:45 a la tertúlia del programa. Repassem ara també les portades amb l'Albert Montilla. Albert, bon dia de nou.
Molt bon dia.
Què diuen els diaris?
Doncs, mira, Freddy, avui cada diari obre amb un tema diferent. Tenim La Vanguardia, que destaca que Benjamin
Netanyahu menysprea la proposta d'alto el foc de 21 dies i manté l'ofensiva al Líban. El diari Ara titula que la percepció d'inseguretat bat rècords a Barcelona per aquesta enquesta que ha fet l'Ajuntament. El periòdico publica en portada una fotografia de la Luna Rossa i l'Ineos Britannia, que com bé sabeu són dues de les regates que competeixen a la Copa Amèrica, i titula rumb a la finalíssima.
I la premsa de Madrid, avui què destaca?
Doncs que el Vice admet que va cobrar 100.000 euros en negre i demana als espanyols que segueixin el seu exemple. És el que titula l'ABC avui. El Mundo també destaca unes paraules de l'eurodiputat i líder de S'ha acabat la festa. I el País explica que Espanya va elevar una protesta formal a Mèxic per exclusió del rei de la presa de possessió. I avui també destaca la història d'Iwao Hakamada, un boxejador japonès que ha passat 45 anys al corredor de la mort acusat d'haver matat el seu cap l'any 1966 i que ara, amb 88 anys, ha estat declarat innocent.
45 anys al corredor de la mort, déu-n'hi-do. 5 minuts, ens passem ara mateix de 2:15. Quin temps farà avui, Eloi Cordomí?
Bon dia, avui serà un dia ventós a la meitat sud de Catalunya, amb unes temperatures que començaran a baixar, sobretot a les comarques de l'interior. A la tarda podrien caure ruixats al Pirineu i al nord de les comarques de Girona.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut la queixa de la Montserrat. És una de les 82.000 clients d'Endesa que està rebent factures endarrerides del 2023 i que són més cares perquè la companyia aplica impostos del 2024. Els clients tenen dret a no pagar aquestes factures quan el retard és superior a l'any, però la Montserrat n'ha rebut amb més de 12 mesos de demora.
Les factures pendents, que ara ja portaven 18-19 mesos sense emetre, van començar a arribar i sense tenir cap resposta d'ells de dir, bueno, aquestes factures toca pagar-les o no toca perquè ja passava el termini de l'any.
Endesa explica que l'empresa té l'obligació d'enviar aquestes factures encara que hagi passat més d'un any, però que en aquest cas són només a títol informatiu. A banda, la companyia insisteix que en els altres casos retornaran el sobrecost als clients afectats.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609. Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Ens estrenem amb Coco Jean Davis, que s'emociona, riu i comparteix anècdotes vitals que mai havia explicat.
Les balades de la Janis Joplin m'han inspirat molt.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
La matinada d'aquest divendres a dissabte a les 2 estrena a Catalunya Ràdio.
Fem ara un cop d'ull a com tenim els mercats i comencem per la borsa espanyola, que obrirà avui els 11.900 punts, aconseguint màxims que no veiem des del 2010. Els estímuls fiscals promesos per la Xina per impulsar l'economia estan animant els inversors i deixen en verd els principals índexs bursaris de tot el món. També a Wall Street celebren les bones dades del mercat laboral, el Nasdaq i el Dow Jones pugen un 0,60%. Finalment, a aquesta hora destaquem les que estan obertes, les borses asiàtiques. La de Hong Kong és la que més es dispara, ho fa gairebé un 4%. Celebrant les mesures que ara explicàvem per revitalitzar l'economia de la Xina. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
De dilluns a divendres a les 2,
bon dia, són les 2.
Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions...
Segons Macron, la guerra a Ucraïna és el principal perill.
Que els
subjectes
de temporada hauran d'estar justificats.
La disparitat d'impostos, diuen...
I a les 3, la informació d'una altra manera.
No vull compartir intimitats innecessàriament, però jo per la nit tinc gasos.
És la vida.
Catalunya Migdia.
Un pet es propulsa 3 metres per segon.
Ah, carai.
Això vol dir que en un minut arribaríem d'aquí a Francesc Macià?
Imagina't.
Catalunya Migdia. De 2 del migdia a 4 de la tarda a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació amb Òscar Fernández. Crims.
Vaig demanant proves en el jutjat d'instrucció per intentar localitzar el cadàver.
Fa 3 mesos de la desaparició a Mataró de Piedad Moya, una mare de família de 44 anys.
Que ell hable ya de una vez y dónde está el cuerpo de mi hermana.
El cos de la Piedad no apareix, però el seu marit s'asseu al banc dels acusats.
La pregunta és obligada, senyor Taheri. Mató usted a Piedad? No, rotundamente no.
Què decidirà el jurat popular? La desaparició de Piedad Moya. Aquest divendres a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Crims. Amb Carles Porta. El Matí de Catalunya Ràdio.
Dos quarts i mig de set. El repassem ara la resta de l'actualitat amb Francesc Soler i l'equip del Matí de Catalunya Ràdio.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
Dues de cada tres obres de Barcelona i l'àrea metropolitana tenen una vigilància il·legal. Són empreses que, en molts casos, garanteixen la seguretat amb sistemes mafiosos.
És el que alerta un estudi de Baugwatch, una empresa de videovigilància. Ignacio González n'és el director per a Espanya.
No són empreses de seguretat privades, no estan registrades. Són empreses que poden tenir o poden oferir altres serveis, com poden ser manteniment o servei general o neteja, però no vigilància.
En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, González alerta també de l'augment dels robatoris de material d'obres a Catalunya.
El preu del coure puja, llavors són, cada vegada són productes o equips o equipaments, no? Podem parlar d'eines, no només de bobines de coure, però podem parlar d'eines, inclús camions. O sigui, dels robatoris de camions.
El Sindicat de Seguretat Privada ADN denuncia que aquestes empreses il·legals comencen a oferir els seus serveis a altres sectors com el de les fires.
Parlarem amb un dels seus representants en temps de tertúlia a partir de 9:45 del matí. 5 minuts i 6:45. Salut investiga si hi ha persones infectades de pòlio després de detectar la presència de poliovirus en aigües residuals del Besòs mentre es feien unes anàlisis microbiològiques rutinàries.
El poliovirus és un virus que afecta el sistema nerviós i que pot causar poliomielitis, una malaltia que pot generar paràlisi, especialment per les extremitats inferiors, però que generalment és asimptomàtica. És la primera vegada que es detecta el virus de la pòlio a l'aigua.
El departament ha activat un protocol per mirar de localitzar les persones que puguin tenir aquest virus.
Sí, es faran més controls a l'aigua i s'ha advertit als centres de salut perquè estiguin atents davant l'aparició de possibles casos. Tot i això, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha llançat un missatge de tranquil·litat a la població davant l'alt índex de vacunació contra la pòlio que hi ha a Catalunya.
Tenim unes cobertures vacunals del quasi bé 98%. Això és molt elevat, és a dir, en el cas, hipotètic cas, que hi hagués una transmissió amb què arriba del virus, la nostra població està pràcticament immunitzada i és poc vulnerable a la infecció.
L'Agència de Salut Pública també recorda que el consum d'aigua de l'aixeta és totalment segur, ja que els processos de potabilització de l'aigua en garanteixen la salubritat.
Meta, l'empresa matriu darrere de Facebook, Instagram i WhatsApp, ha anunciat mesures contundents per protegir els usuaris menors dels perfils de les seves xarxes socials, com ara l'addicció o el ciberassetjament.
Està previst que arribin a Catalunya abans d'acabar l'any. L'objectiu és que aquests usuaris, que són més vulnerables, no s'hagin d'enfrontar experiències insegures o inadequades mentre naveguen per internet.
T'arriba un missatge i et diu: hola, estoy interesado en ti. Tècnicament et diuen que simplement és per mantindre una conversació, cosa que és mentira totalment.
Alguna vegada m'han passat que m'envien una sol·licitud de missatge i surt que si vull entrar a un link o alguna cosa i per posar les meves dades.
Gent de 16 anys els hi passa que pot fer-se passar per una altra persona i potser és una persona que no saps d'on és ni qui és.
La implantació implica que els menors de 16 anys tindran comptes privats per defecte i els perfils oberts es tornaran privats automàticament. Només podran rebre missatges de persones que segueixin, tindran limitat l'accés a continguts sensibles i també rebran notificacions indicant l'ús que abandoni l'aplicació després de 60 minuts cada dia.
El RAC demana a l'Ajuntament de Barcelona que no construeixi més carrils bici a la ciutat. Assegura que cal optimitzar els que ja existeixen perquè l'utilitzen pocs ciclistes i fer-ne més només fa allargar la poca utilitat.
Els carrils bici segregats ocupen el 16% dels carrers, però només absorbeixen un 8% de la mobilitat total. Cristian Bardagí és el director de mobilitat del RAC.
Els espais de carril bici segregat segurament han arribat a un cert punt de maseta o de cíntota.
L'Ajuntament de Barcelona, però, no ho veu igual. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
Compartim el missatge de la necessitat de millorar la xarxa de carrils bici, però alhora també vull dir amb tota claredat que la millora de la infraestructura de la xarxa de carrils bici és el que fa incrementar l'ús de la bicicleta. Seguirem millorant la xarxa i seguirem fent carrils bici.
Un de cada quatre ciclistes declaren que han estat multats l'últim any, la meitat per anar massa ràpid o per no fer cas dels senyals de circulació.
Vilanjo, aquesta notícia, una delegació de l'Ajuntament de Rupit i Pruit, a Osona, ha participat aquesta setmana en una cimera de pobles turístics rurals a la Xina. És l'únic poble de tot l'estat que hi ha estat convidat i allà han pogut explicar el seu model. Marc Güell.
El reconeixement de millor poble turístic del món que l'Organització Mundial del Turisme va concedir a Rupit i Pruit fa 2 anys ha donat embranzida aquest petit poble de 270 habitants del Coll Sacabra. Ara, durant 4 dies, han recollit experiències a Huangling, un municipi també turístic i pintoresc del sud-est de la Xina. L'alcalde de Rupit, Albert Mercè, explica al Matí de Catalunya Ràdio que aquests intercanvis ajuden a fer xarxa amb altres pobles i agafar idees per reforçar la sostenibilitat i preservar el patrimoni cultural i natural.
Veiem una mica més la Xina autèntica, la Xina rural, no? Com ells tenen concebut el turisme i què ens podem emportar nosaltres, què volem, què no volem.
Rupit rep cada any 150.000 visitants i el títol de millor poble turístic del món els ha permès diversificar les visites i que no només es concentrin els caps de setmana. Marc Güell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
La cultura ens porta en primer lloc al Teatre Nacional de Catalunya.
Tinc un llapis i prou, i es mou el meu criteri.
Perquè ha inaugurat temporada amb un musical en català i de gran format, Marta Viana.
Es diu Ànima, un projecte col·lectiu protagonitzat per Paula Amàlia i Diana Roig, que reivindica les dones creadores i la màgia de Hollywood dels anys 30.
I ja l'ha vist, és la Marta Vives.
Alegria al TNC per un fet excepcional, inaugurar temporada amb un musical de gran format en català i de creació pròpia. Jordi Prat i Coll, Àngel Llàcer, Ariana Peia i Dani Anglès.
És alguna cosa que no hauria de ser tan excepcional, no?
Jo crec que mirem endavant, i a més crec que és un moment on es retira, per exemple, companyies com de Goll de Gom, no? I ara noves n'arriben.
Un pas endavant en la creació de teatre musical.
Per desgràcia, és un fet excepcional. Tant de bo hagués sigut una cosa habitual.
Ànima és una pel·lícula de Walt Disney amb tots els elements de superació, dificultat i recerca de somnis, però darrere fons i sobretot és la lluita de les dones en un món que s'entesta a reservar-los un paper secundari al departament de tinta i color. Moralina i reivindicació. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I no deixem els musicals.
Les veles s'inflaran, el vent es portarà, com un cavall desfocat per les ones.
Perquè de Goll de Gom reprèn avui les funcions de Maricel després que la sessió d'ahir es va haver de suspendre perquè el vaixell es va espatllar poc després de començar l'obra al Teatre Victòria. Avui, en principi, com dèiem, funcionarà i les representacions es reprendran i als espectadors d'ahir se'ls ofereix la possibilitat de recuperar o bé els diners o assistir a una altra funció. Això sí, haurà de ser ja al març de l'any que ve.
Vinga, que no passa res. 6:45 anem fins a Sant Sebastià per parlar de Pedro Almodóvar.
Si os quedáis, yo prometo entreteneros contando la historia.
I és que el director Manchec va assegurar que morirà dirigint i que sempre farà cinema fins i tot quan hagi perdut les facultats per fer-ho.
Ho va dir mentre recollia el Premi Donostia, el Premi Honorífic del Festival de Sant Sebastià, enmig d'una gran ovació del públic. Almodóvar va rebre el premi de la mà de l'actriu anglesa Tilda Swinton, una de les últimes companyes de viatge.
Doncs anem fins a Sant Sebastià. Marc Garriga.
Molt més emocionat del que s'esperava, va reclamar que tots plegats deixem per la ficció tot allò de dolent que té la vida i va reivindicar que sense llibertat no val la pena viure.
Si a alguien ofendí, le pido perdón, pero no he podido ser de otro modo del que soy. Reconozco que tampoco lo he intentado. Como guionista y director, he tratado con todos mis personajes de dotarlos a todos ellos de una absoluta autonomía moral. Si algo distingue mis películas, es por la libertad que gozan mis personajes, que és el reflejo de mi pròpia llibertat.
Tot i això, és conscient que ara viu una etapa de contenció creativa i personal perquè és el que li pertoca, diu, als seus 75 anys. Des de Sant Sebastià, Marc Garriga, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I acabem a Lleida.
I quan arriba la faràndula i el barri ballant, pica que te pica la taràntula i el barri ballant.
Perquè des d'avui, durant tot el cap de setmana, veurà les festes de tardor amb més d'un centenar d'activitats del centre històric. El talent local i la gastronomia seran els protagonistes d'aquestes festes.
Lleida, Júlia Albacar.
Bon dia. La Festa Major Petita de Lleida dedicarà aquest any el triple d'espai a la gastronomia amb l'estrena del Mercat del Pla com a espai de degustació. També el pregó d'aquesta tarda parlarà de gastronomia perquè el pronunciarà el cuiner lleidatà Gonzalo Ferreruela. Sentim el regidor de festes Xavi Blanco.
Per empoderar tot el talent local i que el centre històric, que és el cor de la nostra ciutat, es transformi en una experiència en molts àmbits.
També la música ocupa bona part del programa en grups emergents que han sorgit dels bucs d'assaig municipal fins a Sexeni. El diumenge, dia de Sant Miquel, és el dia principal amb la celebració dels actes més tradicionals. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
És l'actualitat d'aquest matí. Ara la premsa esportiva amb Robert Prat.
Donen per perdut a Vinícius. Ho assegura el diari Esport. El tècnic Carlo Ancelotti i els seus companys d'equip ja han llançat la tovallola. Les xerrades del cos tècnic i la teràpia que ha activat el club per canviar la seva actitud no resulten i part de l'afició ja demana un traspàs. La Vanguardia explica que Lewandowski rejuveneix en Flick, desvela que si el davanter vol continuar al Futbol Club Barcelona aquesta temporada, ha de jugar el 55% dels partits. I ja que parlem de joves, el periòdico fa un joc de paraules i diu que el nou porter del Barça, Szczęsny, es desjubila. L'esportiva de Champions, avui que sorteja la Lliga de Campions femenina, diu tornem-hi. El Barça aspira a revalidar el títol. El Mundo Deportivo es pregunta si es tancarà l'estadi de Cornellà després de l'impacte d'un cop de plàstic ple d'aigua a l'àrbitre del partit Espanyol-Villarreal. I l'Ara parla de nit de tensió a Cornellà. Xavier Fina escriu en el seu article que les penyes poden ser l'alternativa als seguidors violents. I per violència, la dels seguidors de l'Atlètic Club, que en el seu debut a Europa League han llançat bengales als aficionats de la Roma. Iñaki Williams i el capità De Marcos s'acosten als violents i els hi recriminen. El Marca publica el vídeo d'aquest moment. Pareu atenció. Les bengales, no se lanzan bengales al público. I en el derbi atlètic de Madrid, pròximament, és un derbi que ja ve calent. OK Diario diu que radicals de l'Atlètic de Madrid prohibiran gravar amb el mòbil per ocultar els insults a Vinícius i proposen deixar els mòbils a terra quan l'insultin i posar-se mascareta.
Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
Bon dia, Ricard. El Barça segueix sense tancar l'exercici econòmic i s'esgota el temps. Li queden 3 dies per fer-ho. Dilluns és el dia límit que té el Barça per presentar l'exercici econòmic. En principi s'havia de tancar el 30 de juny. No va ser així. I després es va dir que es faria a la junta directiva d'ahir. Tampoc. Segons el Barça, els auditors han demanat més temps per a estudiar els números i algunes veus de fora del club creuen que el que està passant és que els auditors no ho veuen clar. Sí, per una cosa o per una altra, arribar l'últim dia de la pròrroga per tancar els números no és indicador de bona salut econòmica. Tot i que això d'anar a última hora, ja sabem que també és molt habitual en la gestió de la porta.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. 10 minuts i les 7, ara el temps. Eloi Cordomí, bon dia.
Hola, bon dia, Francesc.
Eloi, torna a l'ambient de tardor?
Sí, a partir d'avui ho començarem a notar. De moment no tot arreu, perquè a la costa encara l'ambient serà molt suau. Per exemple, ara mateix tenim 21 graus a Barcelona, 24 a Tarragona, 23 a Reus, i en canvi sí que ha començat a baixar bruscament la temperatura al Pirineu i al nord-est. 10 graus ara mateix a Puigcerdà, 13 a Olot i 13 a Tremp. Amb un dia ventós a la meitat sud de Catalunya, amb unes temperatures suaus encara al migdia a la costa, màximes de 28-29 graus. A l'interior no passaran dels 20-24 graus. Amb força sol i amb algun ruixat tan sols a la tarda a la Vall d'Aran, nord del Pirineu i també al nord de les comarques de Girona. Sembla que demà dissabte mantindrem encara possibilitat d'alguns ruixats entre Girona i Barcelona, amb vent als dos extrems de Catalunya, i diumenge hauria de ser un dia tranquil, però això sí, més fresc.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
Parlarem amb l'eurodiputat Toni Comín després que la justícia europea hagi deixat el seu escó en l'aire.
Dues de cada tres obres estan vigilades per empreses de seguretat il·legals. Parlarem d'aquesta anomalia a 9:45 amb el Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya.
A partir de les 10, el dilema de la setmana amb Xavi Canalia, Judit Mascó i el filòsof Oriol Ferrer a propòsit de la pel·lícula taurina d'Albert Serra. L'art està per damunt de tot?
Olé! Després, a la taula del cor, comentarem amb Santi Acosta, mític periodista de la premsa rosa, les imatges de la setmana, el mes, la dècada i el segle. La rei i el rei.
Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
La finestra indiscreta.
A la finestra indiscreta ja ho tenim tot per marxar a Sitges. Programa especial des del festival amb Marta Ferrer, Àlex Montoya, Manu Yáñez, Laura Rovirola, Enric Pardo i Daniel Malet per explicar-vos tot el que passi al festival, parlar amb els protagonistes i gaudir com mai del cinema fantàstic i de terror.
Els divendres a les 12 de la nit, La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant.
El Matí de Catalunya Ràdio.
7 minuts i les 7 del matí. Ricard Ostrell, bon dia.
Bon dia. Anem a repassar els titulars del dia. En 2 minuts, ara amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. I Israel rebutja les peticions d'alto el foc al Líban.
Els bombardejos israelians al sud del país van deixar-hi més de 90 morts. El primer ministre Benjamin Netanyahu, que avui intervindrà a l'Assemblea General de l'ONU, avisa que no s'aturaran.
Les nostres mesures són clares. Continuarem colpejant Hezbollah amb totes les nostres forces i no pararem fins a assolir tots els nostres objectius. En primer lloc, el retorn segur dels residents del nord a les seves cases.
I la justícia europea deixa penjant d'un fil l'escó de Toni Comín al Parlament Europeu.
El Tribunal de Justícia de la Unió avala que deixessin sense l'escó Comín i Puigdemont el 2019 per no haver anat a Madrid a acatar la Constitució. Comín demanarà mesures cautelars.
Aquesta qüestió prejudicial pot trigar molt de temps. Sí, però en el marc d'una qüestió prejudicial es poden demanar cautelars. El Tribunal de Luxemburg, que és el que nosaltres farem.
Avui a partir de les 9 parlem amb Toni Comín. I Mariano Rajoy i el seu executiu hauran de comparèixer al Congrés per l'Operació Catalunya.
Sí, ho ha aprovat la comissió d'investigació amb els vots del bloc de la investidura de Sánchez del PSOE. Ha evitat que compareguin els jutges que els partits independentistes volien citar.
I presó provisional i sense fiança pels 3 detinguts pels crims de la Font de la Pólvora a Girona la nit de Sant Joan.
Un seria l'automaterial i els altres dos, inductora i còmplice. El quart detingut, un menor, el jutge l'ha enviat 6 mesos a un centre d'internament.
Mentrestant, Salut detecta el virus de la polio en aigües residuals de Barcelona i investiga si hi ha persones infectades.
És la primera vegada que es detecta el virus de la polio a l'aigua. S'ha advertit als centres de salut perquè estiguin atents. Tot i això, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha llançat un missatge de tranquil·litat.
Tenim unes cobertures vacunals del quasi 98%. Això és molt elevat. És a dir, en el cas, hipotètic cas, que hi és una transmissió amb què arriba el virus, la nostra població està pràcticament immunitzada.
I avui també parlem de Meta, que ha anunciat noves mesures contundents per protegir els menors a les seves xarxes socials.
Està previst que a Catalunya arribin a Facebook, Instagram i WhatsApp abans d'acabar l'any. Ferran Lalueza, professor de TIC de la UOC.
Totes les mesures que acaba d'anunciar Instagram queden en paper mullat si tenim en compte que un menor no necessàriament, quan utilitza Instagram, ha d'identificar-se com a menor.
I avui que encara ressonen les fotografies de Joan Carles de Borbó amb Bàrbara Rey, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Ricard. La notícia més impactant d'aquesta setmana ha estat l'aparició d'unes fotografies de Joan Carles I petonejant-se amb la vedet Bàrbara Rey. De tot plegat, el que més gràcia m'ha fet és veure com la classe periodística espanyola i catalana s'ha dedicat a dir pestes de la vida dissoluta del monarca. Aquesta és la mateixa casta de cronistes que s'han passat dècades fent reverències al rei emèrit i callant com putes quan s'insinuaven algun dels seus secrets. Han calgut unes fotos, aparegudes en una revista estrangera, of course, perquè ara, de sobte, tothom es faci el valent. Els hauria de fer vergonya, perquè la majoria dels plomaires espanyols s'han passat molts anys menjant croquetes a les recepcions de la Zarzuela sense dir ni piu. La veritat cal dir-la quan toca i quan fa mal. La resta és covardia, ressentiment i oportunisme.
Per cert, que demà col·lapsen, parlarem també àmpliament d'aquestes fotografies amb nous detalls amb Laura Fa, Xavier, amb el periodista Javier Chicote. Abans, per això, quin tema pendent vam tancar ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Després que dimecres a la nit els companys de la TDT regalessin un diccionari català, alemany, Hansi Flick, a temes pendents vam repassar amb l'entrenador del Barça algunes paraules que li van cridar l'atenció.
Enrebeixinament.
Another lovely word. Not good, not bad.
Ni bon ni dolent.
Com ho diem?
You say talatalera.
Sí? Ja no queda ningú viu que ho digui, però sí.
Yesterday, the match was talatalera.
Em sembla bé que això no ha sigut gaire bona idea, eh, lo del diccionari.
More funny words. Stop the advance.
Sí, aturar una progressió, no? Aturar una progressió.
Un atac, sí.
You say enyabanyamanyanya.
La banyanya? Com?
Anyanyanyanya.
No,
deu ser
anyabanyà.
Yes, I love Catalan. It's like a dog. You talk Catalan like a dog.
Cap a 7:45, els protagonistes del dia.
Gràcies, Jubany. I avui pot ser un bon dia, per això et donarem un parell de motius per llevar-te. El primer ens el porta la Marina Rossell.
Hola, Ricard. Vull parlar-te de que un ensurt que em va passar ahir crec que m'ha portat a un encert. Jo vaig arribar a casa, vaig encendre la televisió i no funcionava. Això em va causar una sensació quasi de desassossec. I vull veure aquest programa, aquest i aquest altre, i les notícies i això. Doncs no vaig poder veure-ho. I això em va fer valorar molt més la televisió i criticar-la menys, per veure la utilitat meravellosa que és quan tu has triat bé un programa i el vols anar a veure. Avui, per tant, estimo la tele molt més que ahir.
Caram. Això és el comentari de la Marina Rossell. I el segon, en Lluís Gavaldà.
A mi ja em perdonareu, però em costa entendre aquesta pena profunda per la fi de l'estiu. No puc estar més content de que els homes deixin de mostrar obscenament les seves cames peludes pels carrers majors i que tots els restaurants et preguntin si has fet reserva i hagis d'acabar menjant un shawarma que saps que et repetirà tota la nit. Que no, home, que no. A mi dóna'm una bona tardor, tu, amb pluges i frescor, si pot ser. Amb aquella flaçadeta al sofà i el nen a la universitat passant de tu com de la merda. Mira, mira, mira com cauen les fulles. Que no és bonic, això.
Una chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
Ara doncs amb aquesta cançó arribarem al punt de les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.
Face sur le sable, les pas des amants, des